doncs continuem amb una nova edició amb el Rubén Sánchez, el nostre gastrònom i nutricionista, que avui ens parla d'un dels aliments essencials en la nostra dieta, en la dieta mediterrània, però que cada vegada està més extès arreu de les dietes d'arreu del món. Avui, però, traurem l'entrellat de les diverses varietats que hi ha de l'oli d'oliva, perquè tot i que en sabem molt i que ens ho han explicat, que hem vist els productes moltes vegades, encara no tenim ben clar quines són les varietats que hi pot haver. Però abans parlarem de les propietats d'aquest líquid oleós de l'oli d'oliva amb el Rubén Sánchez. Com estàs, estimat?
Hola, bona tarda.
Com va això?
Molt bé.
Doncs aquí està caient una nevada, Rubén Sánchez, perquè darrerament no vens per casa teva a veure'ns com estem. Però
no,
quan vinguis...
Com m'agradaria, sí.
Però quan vinguis, ja veuràs tu si vens aquí.
La que em teniu preparada, eh?
I tant que sí. Vinga, Rubén, parlem de l'oli d'oliva, aquest, el més noble de tots els greixos, no?
Doncs sí, el que podríem denominar l'or líquid. Bueno, no estem molt familiaritzats comercialment, no? És un... aliment doncs, que veiem i tenim a casa nostra tots i diàriament en consumim, és a dir, gairebé en quasi tots els àpats.
Llavors, ens serveix com a greix essencial per cuinar, per amanir i és poc substituïble, oi, Rubén?
Sí, podríem dir que sí, perquè bueno, doncs, podríem dir que propietats nutricionals, doncs, l'oli d'oliva doncs, conté molts àcids grassos i molts que podrien ser essencials, doncs, que nosaltres no sintetitzem o sintetitzem de forma molt moderada i a vegades insuficient. Llavors és important que provingui de la dieta i en aquest cas doncs, l'oli d'oliva ens en aporta, no? I és important i fundamental tenir-lo en compte.
Fonamental?
Sí.
Sí?
Fonamental, sí, sí. Tot i que, és a dir, mai amb excessos, no? Podríem dir doncs, que una ingesta recomanada per la FAO doncs, seria d'uns 50 grams diaris, el que vindria a ser doncs, amb 3 cullerades soperes d'oli. Però sí que doncs, relacionades doncs, amb els diferents àpats que puguem fer, però sí que són essencials. Podríem dir que també amb l'oli d'oliva el que una propietat que té doncs, és que influeix, no? Està molt associada a una resposta del sistema immune del nostre cos i està tan vista amb humans com amb animals. Per què? Doncs perquè intervé en molts processos metabòlics del nostre organisme i també com a resposta inflamatòria, per exemple, o doncs, disminuint certes patologies, virus i d'altres que podem trobar-nos.
És a dir, que entre les propietats que té propietats directes per la salut, és un bon producte que a més estimula el nostre sistema de defenses. Durant una època, i parlo de quan els nostres pares, no? Quan nosaltres érem petits i els nostres pares parlaven de nutrició, hi va haver una moda, no?, que l'oli d'oliva engreixava tant. Parla'ns d'aquest fet, d'associar l'oli com a greix i el greix com a calories i com a engreixar-se.
Bueno, sí que és cert doncs, que l'oli d'oliva és molt calòric, no?, perquè doncs, bueno, són els diferents greixos doncs, que tenim de l'oli, doncs, que doncs, en tenim de monoinsaturats o poliinsaturats, no?, que serien els més bons, no?, i després tindríem els que ja serien els saturats. No? Químicament doncs, parlem dels que són saponificables, insaponificables, no?, és a dir, els que són millors i pitjors també, no? I dintre de l'oli d'oliva doncs, existeixen com en qualsevol producte alimentari. En aquest cas doncs, parlarem doncs, que l'oli d'oliva doncs, conté triglicèrids i el que estem dient és que són cadenes doncs, d'àcids grassos, no?, que estan compostos doncs, per el que podríem dir doncs, els omega 3, els omega 6, no?, que són doncs, molt bons i molt beneficiosos per a la nostra salut, i que estan doncs, en molècules de glicerol, no?, doncs, totes juntetes, i, sí? I amb una mateixa, diguéssim, amb una mateixa molècula dintre de l'oli, no? I un cop, doncs això passa un procés, no? Quan fem oli, en aquest cas, doncs pateix un procés, doncs hidròlisi, es van trencant, i això és el que anem mesurant a vegades, però la quantitat calòrica que conté, doncs és elevada.
O sigui, és, té un alt contingut calòric, però... I alguna vegada ens ho has dit, que a vegades les coses tampoc s'han de mesurar per calories.
Exactament. El valor energètic que té l'oli és elevat, no? Podríem dir que normalment, doncs, quan una persona, doncs, això ja seria una miqueta més tècnic i medicinal, no? Però una persona, doncs, amb problemes d'insulina i així, doncs, quan ens veiem, doncs, a vegades amb baixos de tensions o coses així, doncs sí que l'oli d'oliva, el que el nostre cos el que fa amb aquests àcids grassos és que els utilitza com a component energètic quan no tenim, per exemple, segons quins sucres al cos, no? És a dir, és una base molt energètica per aquest component que diem que és molt calòric.
L'oli d'oliva també s'ha parlat molt, no?, de que millor consumir-lo cru, que si altera les seves propietats un cop ha passat en temperatura. Què ens pots dir al respecte?
Bueno, a veure, podem dir que hi ha diferents fases de l'oli, no?, i uns que seran més bons o no tan recomanables per ingerir directament, no? Si voleu, doncs, us podem parlar una miqueta, doncs, dels diferents tipus d'oli.
Clar, aquí entraríem en les diferents varietats d'oli, no? Que coneixem també i que tenim a la base en els nostres mercats propers, però que en realitat no sabem quin ús tenen cadascun, no? Hi ha el primera premsada, el verge extra, i després hi ha 0,4, 0,8, un grau...
Sí. Exacte. Aquí és on hi ha una miqueta de polèmica, no?, de que tots anem a comprar normalment i associem, no?, de que l'oli d'oliva, doncs, el 0,4, el 0,8, no?, però ningú sap ben bé què significa això.
No ho tenim molt clar.
No ho tenim molt clar, tot i que consumim molt d'oli i ho fem habitualment, sí. I comprar pràcticament cada dos mesos, doncs, potser oli. Però no ens acabem d'esclarir què és això. Doncs, bueno, el que ens indica aquest 0, sí? Són els nivells d'acidesa que té aquest oli. El que tendim a confondre normalment quan comprem l'oli és que segons el percentatge d'aquesta acidesa direm, oh, és que és més suau, és més intens o... I aquí ens estem equivocant, perquè la intensitat i el sabor no està reflexat amb aquest índex d'acidesa.
Ah, amb el grau d'acidesa, no té res a veure.
No té res a veure. El grau d'acidesa l'únic que ens està indicant són factors físico-químics, sí? No? Dels àcids grassos que hi ha lliures a l'oli. Sí. El que us estava parlant fa un moment dels triglicèrids, sí? No? Doncs són aquests tres àcids grassos, no?, que estan en aquesta molècula de glicerol. Doncs amb un fruit d'oli, doncs, que és sencer, que és net, que no ha patit cap degradació, direm que l'acidesa és neutra, és un 0%. Sí? A mesura que anem... que va partir en fases, sí, no, de processos, doncs aquesta acidesa es pot anar augmentant. Per què? Doncs perquè trenquem aquestes molècules d'àcids grassos que queden lliures, i l'únic que ens està dient és que hi ha àcids grassos lliures dintre de l'oli. Això és el que ens indica l'acidesa. Sí? Però, bueno, independentment d'això, doncs, els olis, és a dir, tenim diferents varietats, i aquestes diferents varietats que tenim, doncs, com l'oli verge extra, l'oli verge, l'oli d'oliva, no són més que classificacions que en fem a partir, doncs, dels factors organolèptics, per exemple, doncs, que serien, doncs, el sabor, l'aroma, no?, el color, la nitidat d'aquell oli, no? I els classificaríem d'aquesta manera. Sí.
I cada oli té un ús específic o els podem fer servir tots pel mateix?
No.
O hi ha usos aconsellats?
Hi ha usos aconsellats, és evident, sí. És a dir, per exemple, l'oli d'oliva verge extra, per exemple, doncs podríem dir que és un oli que és totalment net. Aquest oli, per exemple, doncs el que tu deies fa un moment, doncs és el que ha patit una única premsada, no? I és aquell oli que és pur. Aquest oli seria el que podíem utilitzar, per exemple, doncs per amanir o per...
Uh-huh. O sigui, aquest oli serà adequat per consumir-lo cru.
Exactament.
Uh-huh.
Val. És a dir, és un oli que doncs, aproximadament, segons el que marca les legislacions, mai tindrà un índex d'acidesa doncs, de més d'un 1%, normalment doncs, entre un 0,8 i molt inferior, val? Però mai sobrepassarà el 0,8%. Això està molt clar i sempre que anem a comprar doncs, ens fixem doncs, que és un oli d'oliva verge extra i té un 0,8 és alt. No vol dir que sigui dolent, eh?
Al contrari,
és bo, és una primera premsada i és molt bo, val?
Uh-huh. És a dir, quin seria l'adequat per cuinar i per posar-lo a temperatures elevades, eh?
Mireu,
fregir, per exemple.
Sí, el que normalment utilitzem per consum, que és el més habitual i que utilitzem tant en cru com en fregit, seria l'oli d'oliva normal, el que trobaríem en una ampolla que també es denomina oli d'oliva.
Uh-huh.
Aquest oli d'oliva prové d'un refinat a partir dels subproductes d'olis que se'n denominen llampans o corrents,
uh-huh.
que són olis doncs, que en el seu índex no, d'acidesa doncs, són elevats, i podrem dir que són elevats perquè el seu índex és superior a un 2%. Quan parlem de que un oli té un índex superior a un 2%, direm que ja no són aptes pel consum humà.
Vaja.
Uh-huh. Val? Llavors, això és molt important.
Això s'ha de tenir super en compte.
Exactament. Què els hi passa amb aquests olis que en diem que són llampants o corrents? Doncs que pateixen un procés de refinament,
uh-huh.
no? Doncs una persona que segurament entengui molt més olis ens ho explicaria en dues frases, no?
Sí.
Doncs, però és un procés químic i mecànic, no? Doncs, i que són normalment doncs, fruits que doncs, estan degradats, que l'olor doncs, és molesta.
Errància i tal. Són,
sí,
són olis que ja... Sí, olis que han superat els seus nivells d'acidesa.
Exactament.
I són olis
que antigament s'utilitzaven per... Doncs per aquestes llanternes, no?, de combustió amb oli i coses així.
Uh-huh.
Doncs són aquests tipus d'olis.
Que cremaven.
Olis, exactament. Pateixen un refinat,
sí?
I se'ls afegeix entre un 10 i un 20% d'un oli d'una primera premsada, que seria un oli verge, per exemple.
Sí.
I el que fem és reduir d'aquesta manera l'índex aquest d'acidesa.
Sí.
Sí, llavors ja tornen a ser aptes pel consum humà.
Val. Però no vol dir que sí, que siguin aptes, no vol dir que siguin els més adequats.
No vol dir que sigui el més adequat, però... És a dir, evidentment, que preferiblement, jo, per exemple, doncs prefereixo un oli d'oliva verge extra,
sí.
Però sí que per cuinar, doncs sí que... el més indicat seria l'oli d'oliva.
Uh-huh. El 0,4, diguéssim.
El 0,4, uh-huh. que seria aquest que ha patit doncs, el procés aquest de refinament.
Molt bé.
Sí?
Val. I l'oli d'oliva verge i el verge extra és el que haurien de consumir en cru, no?
Sí, diguéssim que exactament l'oli d'oliva verge, per exemple, que no és extra,
sí?
No és més que un oli d'oliva amb... Bueno, és, diguéssim que del seu procés doncs, els fruits de les olives així que s'han utilitzat per fer aquest oli,
sí.
Doncs, bueno, s'han recollit mecànicament doncs, del terra, que són olives doncs, que estan més degradades, no? Però que el producte que se n'ha tret és òptim. Sí,
sí, sí, és perfectament.
Òptim, exactament, i sempre inferior a un 2%.
Ho tindrem en compte, veus? Aquí sabrem ara, no?, una mica especificar-nos i diversificar-nos a l'hora d'anar a comprar les ampolles d'oli, sabrem una mica del que,
sí.
del que estem parlant.
Sí,
Rubén,
sí, totes les ampolles d'oli, a més, ja ens marquen, eh? El procés, més o menys, quin ha estat d'obtenció d'aquell oli, si ha estat doncs, per una pressió en fred, si a mecànica, si no, no? I això és important de mirar-ho també al moment de comprar un oli d'oliva.
I per acabar, no ens aconselles un consum superior a 3 o 4 cullerades d'oli d'oliva al dia?
No, és a dir, el que ens recomanen són els 50 grams aquests,
sí,
no?
Sí, 3 o 4 cullerades, però en tot cas no substituir-lo per qualsevol altre oli.
No substituir-lo. També havíem parlat amb tu, creu, doncs, això de que antigament, no, doncs, també se'n feien, doncs, ingestes d'oli en dejú.
Sí, com a cosa curativa.
Com a cosa curativa, doncs, anem a veure. Sí que és cert que és una miqueta... una mica com d'esquerosillo, no? Prendre
sí, home, sí, la veritat és que...
Fa una miqueta enrere. Però sí que és cert, doncs, que una cullerada, per exemple, d'oli d'oliva al dematí,
sí,
el que sí que ens pot ajudar és a afavorir el que seria el trànsit intestinal, per exemple.
Sí, però el podem posar en una torrada?
Sí, per què no? Sí. A veure, el que ens indiquen és que seria bo sol, sense res.
Buf!
Perquè el que faria després seria que després d'això, després d'aquesta cullerada,
sí,
l'oli també el que faria, la propietat que té, és l'absorció de nutrients dintre l'organisme. Llavors, un cop nosaltres ja després fem l'esmorzar,
sí,
no, doncs faríem aquells nutrients que s'absorbirien de manera molt més ràpida, val, dintre del nostre organisme, que no si...
O sigui, allò que deien les padrines, una cullerada d'oli en dijú t'allarga la vida, és ben bé que és veritat.
Exactament. Hi ha molta gent que el que fa és la cullerada d'oli amb una miqueta de llimona i aigua calenta. I així es fan...
Cada vegada m'ho poses... Cada vegada m'ho poses millor, Rubén?
Sí, bueno, estem per fer-nos facilitats, no? I per posar-nos-ho més fàcil, perquè si no seria tot molt complicat.
Vinga.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Rubén Sánchez. Una abraçada, t'esperem aviat.
Molt bé. Ciao. Moltes gràcies. Bona tarda. Adéu.
Bona tarda.